Doncs volem parlar ara de la vacuna AstraZeneca, un tractament anticovid que està ara mateix enmig de la polèmica a causa de la detecció d'alguns casos de trombosi relacionats amb l'administració de dosis d'aquest fàrmac. Davant aquest fet, la Societat Espanyola d'Immunologia, el SEI, aconsellava dies enrere l'administració de la segona dosi d'aquesta vacuna a totes les persones que hagin rebut la primera, ja que, segons aquests especialistes, la vacunació és segura i qualsevol dels efectes adversos descrits amb l'AstraZeneca té un risc molt menor que el de la mateixa Covid. El de far a far, tractam tot seguit aquest assumpte amb la doctora Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Immunologia. Hola, doctora, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia. Què tal?
A veure, què és la immunologia? Què tracteu en aquesta especialitat?
Bueno, la immunologia és una especialitat que el que estudia és el funcionament del sistema immunitari, com respon a virus, a bacteris, però també a altres malalties, com per exemple les malalties autoimmunitàries, com la artritis reumatoidea, la diabetis, les al·lèrgies també, i altres malalties com les immunodeficiències, per exemple, quan persones no tenen un sistema immunitari fort, com pot ser en el cas de malalties genètiques, per exemple, o també quan estan sota tractaments immunosupressors.
Al respecte de la vacuna d'AstraZeneca, s'ha fet molt de soroll, molta remor al respecte d'aquest fàrmac, i avui llegíem un titular del diari Oponessa que ens ha cridat l'atenció. Diu: totes les vacunes tenen el seu risc. El risc d'AstraZeneca és la sobreinformació. Què n'opina, doctora, d'això?
Totalment d'acord. O sigui, jo crec que el que s'està fent és una sobreinformació, que de fet la diferència que tenim ara amb les reaccions adverses de vacunes en relació, per exemple, a altres vacunes, és que com estem fent una vacunació massiva, es detecten alguns casos. Però pensem que, per exemple, trombosis amb AstraZeneca són 4 casos per milió de vacunats.
Sí.
Val? Però, per exemple, en la de Janssen s'han descrit 4 casos per 4 milions, o sigui que seria un cas per milió. Amb Pfizer també s'han descrit, en Moderna també. El que passa és que no sé per què amb la d'AstraZeneca s'ha fet molt més soroll que amb les altres. Però jo crec que penseu, per exemple, que si una persona agafa el Covid, té, de persones que fan trombosis amb Covid són 165.000 per milió. I si és amb la vacuna, 4 per milió. O sigui, és que no és comparable.
O sigui, la Covid, això que està bé recordar-ho, això, la Covid també pot acabar derivant en una trombosi.
Bueno, és el que et dic, 165.000 per milió. O sigui, una de cada 6 o 7 persones agafa la Covid.
Clar. Clar, què preferim? Si tenim una possibilitat de 4 persones per cada milió de vacunats o 165.000 persones per cada milió de vacunats en el cas de que agafem la Covid. És així, clar.
Clar. Una altra manera d'explicar-ho, perquè m'he estat fent números, la vacuna redueix 40.000 vegades la possibilitat de fer trombosis.
Clar.
Saps? O sigui, clar. Si tu te vacunes, disminueixes la possibilitat de fer trombosis 40.000 vegades en comparació a si tu agafes la Covid. I a més, incrementa en un milió de vegades la possibilitat de viure, perquè també hem de pensar que molta gent que agafa la Covid ja no és que agafi trombosis, és que un percentatge de gent mor segons les edats, no? O sigui que jo, el missatge que m'agradaria donar-vos és que la vacuna és segura. Totes les vacunes són segures. Penseu que l'única manera de lluitar contra aquesta pandèmia són les vacunes, que la gent es vacune el més aviat possible i que es vacuni la major quantitat de gent possible, de totes les edats. I això és el que defensem a la Societat Espanyola d'Immunologia.
Perquè, escolti'm, si aconseguíssim aquest 70% de la població espanyola vacunada, què estaríem aconseguint? Per què és important arribar a aquesta xifra de persones vacunades, 33 milions d'espanyols?
Sí, bueno, pues perquè arribaríem a lo que es diu la grup. Què vol dir? Que encara que hi hagués gent...
Perdoni, doctora, és que l'hem perdut un instant. Arribaríem a...
A la immunitat de grup.
Sí.
O de ramà, jo no sé com es diu, no?
Sí.
És la immunitat de grup, que vol dir que quan una un percentatge de gent molt alt d'una població està protegit, protegeix a la resta. O sigui que s'arribaria com si fos un punt d'inflexió en el que una persona que no és desvacunada seria molt difícil que trobés en la seva vida rutina normal amb gent que li pogués contagiar la malaltia.
Escolti'm, i què li pareixen aquestes? Clar, vostè apuntava doncs, amb números quines són doncs, les característiques d'aquesta vacuna AstraZeneca. I els números, bé, són, la veritat és que són ferms i les proporcions són aplastants. El tema és, veiem que a Europa, també el nostre país, s'ha dubitat molt amb això d'AstraZeneca. Primer es va suspendre durant uns dies la vacuna, després han canviat el tram d'edat. Quin opina d'aquest anar i tornar dels gestors de la salut pública a Europa?
A veure, sí, la veritat és que és una mica complicat. La dada, una dada més clara és que són 222 casos a tota Europa sí. De 34 milions de vacunats. O sigui...
Doctora, perdoni, és que l'hem tornat a perdre quan ens parlava d'aquests 222 casos per 34 milions de vacunats a Europa. I després, què més?
Perdoneu, no sé per què... Ara em sents?
Ara perfectament, doctora.
Vale. No, que dic que són molts pocs casos, no? Aleshores, què passa? Que s'ha vist que són en gent jove i més dones i en alguns països han pensat que, bueno, pues reduïm, com Espanya, no? El risc a gent que sigui menor de 60 anys, que siguin dones, pues que no les vacunem. Bueno, o homes també, per si de cas, però sí. No està demostrat científicament. Són decisions que es fan, diguéssim, a nivell polític, però no està justificat a nivell científic.
Caram.
De fet, cada país està fent el que una mica el que vol. Per exemple, a Anglaterra, si una persona no ha fet una reacció adversa a la primera dosi, es pot administrar la segona dosi. I no hi ha cap cas descrit que a la segona dosi s'hagin fet trombosis. O sigui, que la persona que fa la trombosi, en principi, a no ser que ara surti un cas de 50 milions, ja no tindria la trombosis a la segona dosi. Aleshores, la gent que ja està vacunada i no ha tingut cap problema es podria vacunar.
Clar.
Això des d'un punt de vista científic. Val? Després, les edats. Bueno, no hi ha cap treball científic en el que hi hagi un tall que digui no, menors d'aquesta edat o majors d'aquesta edat. No, és un tema més d'organització, de política, no? D'intentar minimitzar problemes, però és que els problemes bàsicament seria no vacunar. I el que està passant ara, que la gent té por i no es vol vacunar, és el pitjor que pot passar.
Clar. Perquè realment vostè detecta que això és així, la gent té... Nosaltres sabem casos de gent de Formentera, per exemple, que ha renunciat, tot i tenir la possibilitat de vacunar-se, perquè era el vaccí d'AstraZeneca. No sabem el número complet perquè des de la Conselleria de Salut no ens faciliten aquesta dada. Però bé, vostè també ho detecta, això, eh?
Sí, però això és un problema gran, perquè és una vacuna segura, tan segura com les altres. No sé si recordeu que amb Pfizer també va passar que va haver-hi alguns casos puntuals d'al·lèrgies, que anafilàxia, que alguna persona va morir, una o dues, i es va parar, es va aturar, i després ja es va demostrar que no era insegura i es va tornar a administrar, i ara tothom vol la Pfizer. Vull dir, això són com modes. Jo, la veritat, jo crec que la vacuna d'AstraZeneca, a més que és una vacuna que és segura, és una vacuna que s'ha fet a Europa, és una vacuna que és barata i que no ha demostrat que sigui més insegura que les americanes. Jo, això científicament és el que nosaltres hem vist.
Escolti'm, l'altre dia, vull dir aquest divendres, la investigadora del CSIC, Margarita Del Val, alertava sobre el perill de barrejar vacunes després de la suspensió de l'administració amb AstraZeneca, és a dir, la gent que havia rebut la primera vacuna d'AstraZeneca, que la segona vacuna l'havia de rebre també del mateix fàrmac i no canviar de vaccí. Vostè com ho veu, això?
Bueno, n'hi ha dues coses. A veure, en principi ja hem dit que no s'ha demostrat que una persona que no hagi tingut problemes amb AstraZeneca en la primera vacuna, amb la segona tingui. Per tant, I com la segona es fa als 3 mesos o a més de 3 mesos, encara que passés una mica, no hi hauria cap problema. Nosaltres pensem que potser seria millor, si es fos necessari, retrasar la segona dosi de la vacuna d'AstraZeneca, no seria cap problema. I en lo que respecta a lo que havia dit la doctora Margarita del Val, ella el que va dir és que no hi ha estudis encara que hagin demostrat que es pot barrejar una vacuna, però això no vol dir que sigui perillós o que no es pugui fer. Actualment s'estan fent estudis, però ella el que deia és, bueno, donat que no hi ha problema en que la vacuna d'AstraZeneca s'administri la segona vacuna, que ja és el que s'ha mirat als assajos clínics, i a més, encara que es retrasés una mica, tampoc hi hauria problema, doncs pues potser no val la pena barrejar vacunes si no hi ha estudis o assajos clínics que ho hagin demostrat.
Clar.
De totes maneres, ja sabeu que a França s'està fent i a Alemanya crec que també, si no s'ha fet, potser es farà. O sigui que,
barrejar vacunes.
Sí. Des d'un punt de vista... O sigui, ella el que deia era una mica... aturem una mica, no ens precipitem perquè no hi ha encara estudis publicats en els que s'hagin barrejat, o assajos clínics en els que s'hagin barrejat les vacunes, però s'estan fent i tindrem resultats aviat. De totes maneres, la meva previsió, això és un tema personal i no com a vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Immunologia, és que en un parell de setmanes o tres es tornarà a la tranquil·litat i la gent es vacunarà la segona dosi i no hi haurà problema.
Bé, esperem.
Aquesta és la meva opinió personal, perquè realment a altres països, com a Anglaterra, ja s'està fent i no hi ha problemes.
Clar.
I amb la mentalitat de que l'important és vacunar-se i estar protegits, pues amb això és amb el que hem de fer. La gent que se li ofereix una vacuna, sisplau, que es vacuni. Que es vacuni sense por, perquè és que és molt pitjor agafar la malaltia que tindre una possibilitat en un milió de tindre una complicació. És el que sempre ara es diu, no? Mira els prospectes dels medicaments, de l'aspirina, del paracetamol, és que és així.
Sí, sí,
el
avui...
tabac...
Avui també estàvem llegint que medicaments com, per exemple, anticonceptius hormonals, entre d'altres, o ansiolítics, també tenen unes incidències al respecte de trombosi més elevades que la vacuna d'AstraZeneca i pareix que ho portem amb més normalitat, diguem-ne.
Sí, exactament. Per exemple, el tabac, una possibilitat de 0,18% de fer trombosis, quan amb la vacuna d'AstraZeneca és 0,0004%.
Ja.
Els anticonceptius, 0,05. Vull dir, és que no hi ha color. O sigui, no hem de... És que jo crec que és una mica una alarma social que s'ha generat. I jo, el que m'agradaria amb aquesta conversa que tenim, és que la gent no tingui por i que es vacuni i que estigui tranquil·la, que els efectes adversos es veuen perquè se vacunen milions i milions de persones. Però és com si ara donéssim a 34 milions de persones un ansiolític o donéssim a 34 milions de persones un anticonceptiu, no? O sigui, tractament anticonceptiu, o un paracetamol. Hi hauria un percentatge de gent al que aquest fàrmac li aniria malament. Però és que, en el cas de les vacunes, és tan baix que és que no val la pena ni preocupar-se.
Estem xerrant amb la vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Immunologia, la doctora Eva Martínez Cáceres. El que passa, doctora, és que, clar, no ens ho han explicat així com vostè ens ho està explicant, sap? Vull dir, els ciutadans hem tingut a vegades una sensació de que no se sabia ben bé el que s'estava gestionant, des d'on s'ha de gestionar, no? Ara suspenem una vacuna, ara la posem en un tram d'edat, en un altre. Pel que fa als trams d'edat, des de la Societat Espanyola d'Immunologia, hi ha algun tram, diguem-ne, recomanat per AstraZeneca?
No, en la Societat Espanyola d'Immunologia nosaltres pensem que si ara... o sigui, lo dels trams... aquí hi ha dues coses de lo que comentes. La primera és que la gent opina i opina a tot arreu. I clar, hi ha una desinformació deguda a tanta informació. Jo crec que s'ha d'anar a la gent que sap o que domina el tema, no? És com a l'economia. Si jo ara començo a parlar d'economia, probablement diré alguna barbaritat, no? Jo crec que s'ha d'anar a les persones, als immunòlegs, als viròlegs, però no s'ha de començar a parlar amb altres persones que potser no tenen tota la formació o la informació. Gent que no és ni sanitària, no?, i que dona la seva opinió. Clar, això fa molt mal. Això per una banda. I segona, amb el tema dels trams d'edat, seguint amb el mateix discurs, què passa? Que si ara a Espanya menors de 60 anys no deixen pel moment donar AstraZeneca, pues nosaltres pensem que almenys es vacunin de 60 a 79 anys. Per què? Perquè no s'ha demostrat que tinguin més efectes adversos i perquè aquesta gent, si agafa la malaltia, la probabilitat d'ingressar amb una malaltia greu o d'anar a la UCI és molt més gran. Aleshores, disminuirà molt la mortalitat. O sigui que la gent, ara mateix, la gent menor de 60 anys no es pot vacunar, doncs que es vacuni amb AstraZeneca o amb altres vacunes, però amb AstraZeneca també, majors de 60 anys fins a 79 anys, que és el que era una mica aquest tram d'edat que estava una mica començant ara a vacunar-se, no?
Escolti'm, i les que venen, que Janssen & Janssen o la de Sputnik, la russa, sí. Què n'opina d'aquestes que venen?
Bueno, la Janssen i la de Sputnik són també vacunes d'adenovirus i en principi la de Janssen s'han vacunat ja 4 milions i mig, sí. Crec, i hi ha hagut 4 casos. O sigui, estem parlant del mateix. És que jo crec que jo agrairia que deixem de parlar d'efectes adversos i comencem a parlar d'avantatges de la vacunació. Perquè, clar, una persona per milion que agafi una trombosi... a més, una altra cosa, si tu te notes que tens aquesta clínica, no? Has d'anar al metge i hi ha tractament per la trombosi. Si tu dius, m'he vacunat fa 5 dies o fa 7 dies i tinc molt mal de cap o el que sigui, tens tractament, o sigui que no... El tindre la trombosi no vol dir que vagis a morir. Quan si tu agafes la Covid, tampoc ho saps. O sigui que hi ha tractament. En el cas d'una persona, per millor, que agafi aquesta... o que tingui aquest efecte advers, pues aquestes persones es podrien tractar. O sigui que hem de minimitzar totes les pors.
Bé, escolti'm, i parlant de pors, quan aconseguim aquest 70% de la població vacunats, ja podrem fer vida normal, allò, anar sense mascareta, tornar-nos a abraçar així, sense haver de preguntar d'on vens, quan has estat i quin dia no sé quantos. Com ho veu,
pues
això?
Jo crec que a poc a poc sí, clar, jo crec que sí. O sigui, jo crec que el que ens ha passat d'estar un any amb mascaretes, jo fa 7 mesos, perquè la meva mare viu a València, fa 7 mesos que no la veig. Això jo mai m'ha passat. Són situacions molt dures i no pot ser... O sigui, jo crec que precisament l'objectiu de la vacunació és poder arribar a la vida normal el més aviat possible. I quan ja estem el 70, el 80% vacunats o que hagin passat la malaltia, que és com haver passat una vacunació, jo crec que sí, que a poc a poc anirem fent vida normal. Potser ja hi haurà algun brot o alguna variant, però ja serà... com la rutina de les vacunes de la grip. Això és el que pensem. Sí, sí. Clar que hem de tornar a la vida normal, perquè és que no pot ser.
Doctora Eva Martínez, digui, perdoni.
No, però que clar, que ara hem d'anar amb cura encara, però sí, arribarà.
Vinga, paciència. Doctora Eva Martínez Cáceres, és vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Immunologia del CEI. Li agraïm molt aquesta estona aquí a Ràdio Illa. Que tingui una bona setmana.
Igualment, moltíssimes gràcies. Adéu.